It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
I molta atenció ara perquè us descobrirem una novel·la extraordinària d'un home fet a si mateix. Tothom ve a Hollywood, és el que canta la Madonna en aquesta cançó i és un indici del personatge que ens ocupa ara mateix. Un home que va fugir de l'Espanya franquista, anomenat Ceferino Carrión. Va pujar com a polissó en un vaixell que el portava cap a Amèrica i a partir d'aquí va anar vivint diferents aventures que el van fer passar per la Guerra de Corea, però també ben a prop de les estrelles d'aquest Hollywood que a tothom li causa tanta admiració. No només això, sinó que en Ceferino es va canviar el nom pel de Jean León i amb aquesta nova identitat va engegar un restaurant amb el mític James Dean, que va acabar sent tot un referent del moment i seta també de trobada de les estrelles dels anys 50 i 60. I bé, potser que ja no us expliqui massa més, perquè aquest és l'argument del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, que hem conegut fa no gaires dies, i que l'ha guanyat l'obra La força d'un destí. Tenim el seu autor a l'altra banda del telèfon, que no és un altre, que el Martí Gironell. Martí, bon dia!
Què tal? Bon dia, Raquel. Bon dia a la teva audiència.
Ah, mira, primer de tot, felicitats pel premi. Com es lleva un pel matí quan té el segon premi Ramon Llull?
Doncs, d'entrada, moltes felicitats. Et sents molt feliç, estàs molt content, però alhora també et ve al cap el respecte que et genera el premi per tots els que l'han guanyat abans que tu, pel que representa el premi, un dels dos premis més importants que tenim a les Lletres Catalanes, conjuntament amb el Sant Jordi, per la repercussió que té per l'obra i per l'autor, i que això es tradueix doncs en allò que a mi m'agrada tant, que és anar a presentar la novel·la i a compartir-la arreu del país, tant aquí a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol, i com també a partir de l'any que ve, perquè així és la política d'aquest premi, en francès, perquè hi ha Columna en català, Planeta en castellà i l'editorial francesa Belfond, que t'assegura que l'any que ve surt en francès. Per tant, molt, molt, molt content de poder, durant tot aquest any, ostentar el títol, diguéssim, no?
Aquest títol que et farà viatjar. No sé si has anat a Hollywood, Martí, has anat
no.
O no?
No. Home, no. Com que jo soc molt del parer i lligo molt amb la filosofia del Ceferino Carrión, del Jean León, de fer realitat els somnis i de treballar perquè es puguin convertir en realitat, escolta, no ho descarto, saps? Vull dir, per què no? És una història que és molt potent, és molt inspiradora, és fascinant, i potser hi ha algun productor o alguna productora de Hollywood que s'enamora de la història, com jo vaig fer en el seu moment d'enamorar-me d'aquesta aventura que trobarà el lector a la novel·la, i potser doncs decideix passar-la pel sedàs del cinema o d'alguna sèrie de televisió, i em porta, o acabo anant a veure l'estrena en el seu dia a Los Angeles. Escolta, somiar encara és de franc.
Exacte, hem de somiar, hem de projectar, que qui sap, no?, si es farà realitat.
Sí, sí. I tant, home, si treballes insistentment i amb molta dedicació i convenciment, més tard o més d'hora jo crec que s'acaben fent realitat i complint, els somnis.
Això ho diu la física quàntica i tot, o sigui que...
Sí, si ho diu la ciència...
Ja està, llavors, dit i fet. Escolta, exacte. I quan i com vas saber, doncs, per primera vegada d'en Ceferino Carrión?
Doncs va ser arran d'una invitació que ens van fer a 5 escriptors, o sigui, a mi i a 4 més, o a 4 escriptors i a un servidor, el diari El Mundo, a Catalunya, ens va convocar unes setmanes abans de Sant Jordi, perquè estaven precisament preparant el que seria un especial de cara al dia del llibre, i a partir d'un tema que era l'adaptació ens van convocar 5 escriptors que ens acabaven d'adaptar les nostres novel·les a diferents formats. Per exemple, en Víctor de l'Àrbol i a mi mateix ens acabaven d'adaptar la novel·la al còmic, la Cristina Fernández Cubas i la Carme Riera al teatre i l'Albert Espinosa a la sèrie de televisió i a una pel·lícula, no? I llavors ens diuen, mireu, pum, ens posen una ampolla de Jean León sobre la taula i ens diuen, darrere d'aquesta marca i d'aquest nom hi ha una història que a més podria adaptar a qualsevol d'aquests formats que acabem de citar ara mateix, no? I ens comencen allò per sobre a explicar la seva història, no? Que era un noi que es deia Ceferino Carrión, que havia vingut de Santander després que la família se li cremés la casa, es van instal·lar a Barcelona, quan perd el pare i el germà decideix marxar d'aquesta Espanya grisa, asfixiant, franquista, on no troba que tingui cap forat ni cap possibilitat de poder triomfar, i ell amb dos amics seus se'n van primer cap a França i després amb la intenció d'anar cap als Estats Units, pugen a un vaixell i ho intenten 7 vegades i fins a la 8ª no aconsegueixen com a polissó creuar l'Atlàntic i anar cap a Nova York i posteriorment a Los Angeles, on coneixerà Frank Sinatra, James Dean, Paul Newman, Natalie Wood, Marilyn Monroe, i clar, quan arribes aquí dius, para el carro, ja, què m'has dit? Com, ja? Ceferino Carrión, Santander, Fuig, tal, polissó, Sinatra... Dius, jo em vaig mirar els meus companys de taula i dic, ningú la vol aquesta història, dic, perquè jo me la demano, perquè trobo que aquí hi ha una història en majúscules per explicar, hi ha un novel·lot aquí per escriure, vaja, em van donar el seu permís i l'endemà mateix ja m'hi posava.
I has conegut els seus familiars, com ha sigut el tracte, com t'han parlat d'en Ceferino?
Mira, com que Jean León, quan abans de morir va vendre les vinyes i les bodegues a la família Torres, doncs em vaig posar en contacte amb ells i a partir d'ells va ser molt fàcil doncs llavors tenir contacte amb una de les seves germanes que encara és viva a Barcelona i que és un encant de dona, l'Anna Carrión, la xiquitina que surt de la novel·la, i llavors també em van facilitar el contacte del seu fill que viu a Tailàndia, i també vaig poder parlar amb l'enòleg amb qui va aixecar l'imperi, podríem dir, Jean León, aquí a Torrelavit, al Pla del Penedès, no? I per tant, a partir d'ells tres i dels seus testimonis, començar-te a fer una idea de com era el personatge des d'aquests tres punts de vista, no? El de la intimitat del fill, el de la intimitat del germà i el de l'home emprenedor, l'empresari que arriba l'any 62 al Penedès i crea una marca nova del no-res, no? I una manera de fer vida del no-res. I a part, després, evidentment, que capbussant-me en documentació de l'època per conèixer el personatge i els personatges i l'època, evidentment, aquests anys 50-60, a les hemeroteques de Los Angeles Times, del New York Times, però també en biografies d'alguns d'aquests personatges que van ser clau en la seva aventura a l'hora de convertir-se de Ceferino Carrión a Jean León, no? Com el Sinatra, la Marilyn Monroe, el Kennedy, en Reagan, en James Dean o en Paul Newman.
És que és una història increïble.
Sí.
Jo crec que és la història, no?, del somni americà, la de Jean León, no?,
sí,
feta realitat.
No, és ben bé això, és la versió, diguéssim, espanyola, podríem dir, o catalana, perquè ell ja, diguéssim, a Santander ja no li va quedar res, un cop va quedar cremada la casa i va quedar reduïda a cendres, ell tots els referents té a Barcelona, i quan torna a Barcelona, torna a Catalunya, torna al Penedès, i és ben bé això, és fer el somni americà a mida gairebé, no? Perquè evidentment que ell haurà de fer i desfer i sí que hi haurà cops de sort, però també hi haurà cops de mala sort en aquest viatge, en aquesta aventura i en aquest periple, però ell al final se'n surt perquè acaba fent el que volia i acaba triomfant en el que volia. Ara també és veritat que, tal com veurà el lector a la novel·la, hi ha tota una sèrie de renúncies i de sacrificis que ell està disposat a fer, i entre ells doncs la pitjor part se l'emporta la família, diguéssim, no?
De fet, tu expliques, no, a la novel·la que sobrepàs també gràcies a trobar-se doncs amb bones persones. Aquesta és la part de la sort,
sí.
No?
Sí, és evident que si no hagués tingut d'entrada, tal com ella explica en una biografia, la sort de trobar-se un mariner que quan puja, després, com dèiem, de 8 vegades d'intentar-ho, no el delata, no el llença per la borda, com feien amb els polissons en aquella època, sinó que, al contrari, l'ajuda i doncs fa que ell pugui arribar a Nova York, clar, determinant, no? Aquesta actitud que té aquesta persona quan se'l troba, d'actuar així i no d'una altra manera. De fet, la seva germana m'havia dit, i forma part també d'algunes parts més fictícies que hi ha de la novel·la, que a ell sempre li hagués agradat poder tornar al port francès de Le Havre, d'on va partir, per veure si trobava aquell mariner i per agrair-li aquell gest que li va permetre ser qui es va convertir al cap dels anys, no? Però clar, sabia que era com trobar una agulla en un paller, que era molt complicat, però ell, diguéssim que el perseguia la idea aquesta de poder tornar algun dia allà i agrair-li, no?, aquest gest.
El que, bueno, Jean Leon va marxar clandestinament d'Espanya i, com comentes, no va fer mil feines arreu del món, però sí, va tornar a Espanya i compra vinyes per fer un vi.
Sí, perquè ell quan arriba fugint de la justícia franquista, que li reclama que ha de venir a Espanya a complir amb el seu deure com a ciutadà espanyol i ha de fer el servei militar i tal, ell d'això se'n va primer a França i després cap a Nova York, de Nova York cap a Los Angeles, i a Los Angeles treballarà de taxista de dia i de cambrer de nit al restaurant de Frank Sinatra. I això li obre les portes a conèixer tot un àmbit i tot un món al qual ell li feia molta, molta gràcia i il·lusió, no? Però és que, a més, la sort i la casualitat voldrà que al costat d'aquest restaurant hi hagi una petita escola d'interpretació on hi han aquestes futures estrelles que deien, no? I s'acabarà fent amic d'un tal Jimmy Dean, d'un Paul Newman, d'una Natalie Wood, d'un Warren Beatty, que llavors amb el cap dels anys es converteixen en aquestes grans estrelles de Hollywood, no? Amb James Dean, com tu apuntaves a l'entrada, funden aquest restaurant que és l'Escala, que James Dean no podrà veure mai perquè es mor, però ell el tira endavant, i aquest referent culinari de societat i de restauració, ell creu que li falta una cosa, que és un bon vi, i llavors també estudia, s'envolta de gent competent, que l'envien al Penedès, i clar, això vol dir que pot tornar, diguéssim, cap a Catalunya, contactar amb la seva família, arriba aquí i crea del no res, arrencant les varietats locals i plantant-ne de franceses, amb una nova manera de fer vi, doncs el que després, anys més tard, quedarà com el seu llegat, no? La seva herència, que és les vinyes i les bodegues i els vins Jean Leon.
Mm-hmm. De fet, va ser un dels pioners, no?, en portar vinya de varietats franceses.
Sí, i clar, en aquell moment, evidentment, es va posar tota la comarca en contra, com a bon visionari, que és això, no?, una persona que va a contracorrent de la tendència del moment, doncs es va fer de mal veure, tothom renegava de les seves maneres de conreuar, d'elaborar el vi, i després al cap d'uns anys es va acabar imposant, tant per la qualitat com per la manera de treballar, una manera de fer que la resta de productors de vi van haver d'acabar claudicant i arrencant el que tenien i plantant el que ell va proposar, això anys abans, no? L'any 62-63, comença a plantar varietats que no són d'aquí, el Pinot Noir, el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, i al cap d'uns anys, malgrat que vinguin de França, vaja, estan tan implantades al territori que semblen pròpies, diguéssim, no?
Uh-huh. Digue'm, perquè clar, una de les facetes de la seva vida era la de confident, la d'amic, podríem dir.
Sí, és que aquesta és precisament, jo crec, una de les claus de la novel·la, Raquel. El fet que la gent entendrà que ell té tot aquest ascendent i aquesta confidencialitat i aquesta amistat amb aquestes estrelles, perquè parteixen d'això, que de joves van començar sent amics i van continuar sent amics i van acabar sent amics, és a dir, que mai van deixar de ser amics, sempre es va anar enfortint aquesta relació, més que no pas anar-se refredant, vull dir que es va anar cada vegada amb el temps, malgrat que cadascú tenia els seus projectes i anava fent, mai van deixar de confiar els uns amb els altres, no? I això el portava, doncs, a tenir aquest nivell d'intimitat amb aquestes persones, i que el fet de convidar-los a sopar al restaurant, convidar-los vull dir pagant, evidentment, però vull dir que els feia sentir d'una manera que ells li agraïen moltíssim, això perquè, o sigui, ho sé perquè aquests actors parlen en un documental de l'Agustí Vila que es diu 3055, que és en referència al número de llicència de taxista que ell tenia, on ho expliquen tot això, no? Que Jean Leon els feia sentir com a casa, els feia sentir com protegits de tot el que hi havia fora, que només els anaven al darrere les càmeres i els paparazzi, que si tenien qualsevol mal de cap o qualsevol desil·lusió, doncs li comentaven, i ell sempre tenia unes paraules amables i sempre estava al seu costat escoltant-los, donant alguns consells. Fins i tot el Paul Newman explica que ell no hagués sigut l'actor que va ser si no hagués pogut, doncs, això, no? sentir els consells que li donava quan el James Dean es mor i tots els papers que van per al James Dean li ofereixen amb ell i queda com bloquejat i com allò a punt d'agafar una depressió i és Jean Leon qui li diu, escolta'm, el millor homenatge que li pots fer al James Dean és agafar aquests papers i rodar-los i fer-los i fer-li un homenatge a la pantalla. No? Vull dir que aquest detall de l'amistat és el que va recorrent tots aquests personatges, des de Sinatra, Marilyn Monroe, passant pel James Dean, el Paul Newman, el mateix John Fitzgerald Kennedy o el Reagan. No?
Imagina't. Però, Martí, el personatge també tenia una part fosca.
Sí, clar, com tots. El que passa que és veritat, o sigui, qui digui que no la té, jo crec que menteix o fa trampes al solitari. El que passa que sempre nosaltres treballem per mostrar la millor versió de nosaltres mateixos, la millor cara, no? I ell, evidentment, també en tenia. I gràcies precisament a aquest secretisme, a aquesta voluntat de segons quines coses no dir-les perquè no convenen, o senzillament perquè poden ser un problema en el cas dels seus fills i de la seva família reconèixer que ets espanyol i per això et canvies el nom i els continues fent creure que ets francès, o sigui, tu pots respectar el que ell fa i el que ell diu perquè no escoltaries, és la seva vida i ell farà el que vulgui, no?, amb la seva vida, però per això va optar per no dir-los la veritat fins al cap de molts anys, no? I que hi ha detalls de la seva vida que volgudament ell mai va voler explicar i llavors aquesta és la gràcia de poder-ho comentar amb familiars seus, que ells tenen les seves pròpies versions i a partir d'aquestes versions tu les agafes i les converteixes en material de ficció, que per això és una novel·la, no? La força d'un destí.
Per cert, Martí, tu ets una cara coneguda del periodisme, no? Que ara mateix doncs, està vivint de l'escriptura. Hauria pogut ser al revés? És a dir, podries haver començat per publicar llibres sense exercir el periodisme i acabant fent televisió?
No ho sé. A mi el que m'ha servit és precisament això, el periodisme que l'he començat a mamar des de ben jove, amb 14 anys, a Ràdio Besalú i en diaris locals com el Diari de Girona i El Punt, on encara, per exemple, hi continuo col·laborant. El que m'ha portat és això, a veure que tens aquí una gran escola per esmolar les eines que després et serviran per continuar comunicant amb la gent, no? Jo vaig començar en ràdio i premsa i després televisió i llavors vaig veure que hi havia una altra manera de comunicar-te amb la gent a partir de projectes teus i molt personals i molt propis que es deien novel·les. I jo continuo tenint aquesta idea, no? Que una novel·la és un artefacte comunicatiu, no? A través del qual pots fer arribar històries molt xules a la gent de la teva manera, amb la teva manera d'explicar i de fer viure aquestes històries, que si no hagués estat doncs això, bevent de les fonts del periodisme, segurament no les podria fer com ho faig, no? Perquè també hi ha una bona part de documentació històrica en totes aquestes novel·les que faig que és molta feina de periodista, diguéssim, no? Has de contrastar, has de garballar, et quedes amb això, desestimes allò altre, saps? Vull dir, fas hipòtesis, crees, i la gràcia és això, que com que és ficció, hi ha coses que te les pots inventar, mentre que quan fas periodisme, val més que no ho facis, inventar-te.
Millor que no.
Exacte.
Escolta, i amb 14 anys també havies estat guia turístic, no?, a Besalú. És veritat, sí, que les pedres parlen?
Jo crec que sí, si les vols escoltar, sí. És a dir, no literalment no et diran res, això és evident, perquè allò és més fred que una altra cosa, però em refereixo que quan és una imatge el fet de que les pedres parlin, no? Si tu tens un patrimoni a casa teva, hi ha una història que t'explica què hi fa allò allà i què havia representat fa uns anys o uns centenars d'anys o uns segles enrere, no? I si tu tens la curiositat per saber què diuen aquestes pedres, què signifiquen, què volien dir, què volen dir ara, jo crec que et fas un favor a tu mateix i alhora també ho pots compartir amb els de la teva generació, no? Que al capdavall és això, és el que dèiem abans, és comunicar emocions, sensacions, coneixement a través, en aquest cas, per exemple, d'un patrimoni que el tens allà davant, no? En forma de pont, en forma de catedral, en forma de torre, saps? Vull dir que són llegats dels nostres avantpassats que no hi són perquè sí, van ser en un determinat moment fent una feina molt concreta i amb el pas dels anys, això, han passat allò moltes vegades desapercebuts o inadvertits o pràcticament a vegades ni els veus perquè han desaparegut directament, no? I no en tens cap mostra. Per tant, si les que hi ha te les mires i te les escoltes, evidentment que et parlen i et poden explicar històries fantàstiques.
Doncs Martí Gironell, moltíssimes gràcies per explicar-nos la història de La força d'un destí, que recordem avui es presenta a 8:15 del vespre a la Llar del Llibre. Que vagi molt bé.
Allà estarem. Moltes gràcies. Que vagi bé.